Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Arribem al final d'una setmana en què l'actualitat s'ha centrat gairebé en la seva totalitat en el referèndum de l'1 d'octubre. A principis de setmana vam conèixer la notícia que la Fiscalia citarà a declarar els 712 alcaldes que fins llavors s'havien pronunciat a favor de col·laborar en la votació del dia 1. A més, amenaçava que els que no hi anessin s'exposaven a ser detinguts. A nivell de la nostra comarca, aquesta mesura de la Fiscalia representa que 21 dels 23 alcaldes prioratins seran citats a declarar. Ràdio Falset ha parlat amb alguns d'ells per conèixer les seves reaccions a la possible citació. Així mateix, el passat dijous es va donar el tret d'inici a la campanya electoral pel referèndum, malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional. En aquest sentit, el dijous mateix la CUP va organitzar un acte a favor del sí a Falset, mentre que ahir divendres va ser el torn d'Esquerra Republicana, també a la capital del Priorat. Amb tot, la setmana ens ha deixat altres notícies com que l'Ajuntament de Falset ha engegat una línia de subvencions per a que cap nen del municipi es quedi sense activitats extraescolars. Tancarem l'informatiu amb els resultats de futbol del Falset Esportiu i el Porrera, i Enric Massip ens farà un repàs a la situació meteorològica de la setmana. Com us dèiem, el conflicte entre Catalunya i Espanya pel referèndum de l'1 d'octubre ha arribat aquesta setmana a l'esfera municipal. La Fiscalia General de l'Estat va anunciar que citarà a declarar com a investigats tots els alcaldes que han decidit cedir locals municipals per celebrar la votació. Així doncs, 712 alcaldes de tot Catalunya hauran de passar per Fiscalia per donar explicacions al respecte. A la nostra comarca, 21 dels 23 alcaldes, tots excepte els del Lloar i Torroja, han signat el decret en suport del referèndum i, per tant, se suposa que rebran la citació de la Fiscalia. Ràdio Falset ha parlat amb diversos alcaldes reaccionant a la situació. L'alcalde de Falset, Jaume Domènech, criticava la resposta repressiva de l'Estat a les urnes.
La valoració que en fem als alcaldes, pues, bueno, que és una deriva més de... Nosaltres parlem de democràcia i ens responen amb lleis, amb jutjats, amb querelles i, bueno, i en definitiva entenem, i aquest és el nostre manifest, de que els alcaldes el que no podem negar és el dret a la gent a que puguin votar. I aquesta sempre ha sigut la meva decisió, no? La gent vol votar i nosaltres, els alcaldes, no podem negar-los el dret a la urna. Per tant, és una opció democràtica i la resposta, en aquest cas, de l'Estat, doncs és repressió, 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 que recorden doncs els pitjors moments de la història del país, no?
Per la seva banda, l'alcalde de la Vilella Baixa i president del Consell Comarcal, el republicà Jordi Sabater, apostava per una posició comuna de tots els alcaldes de la comarca i destaca que no es faran enrere.
Estem assabentats que hi ha aquesta citació als alcaldes, però que, bueno, en realitat no se n'ha citat cap encara, no? Nosaltres, des d'aquí del Priorat, jo en particular, el que a mi m'afecta també com a president del Consell, jo he comunicat als alcaldes que quan el que rebi una citació que ho comuniqui, i jo crec que ens mobilitzarem i, bueno, farem alguna reunió per tal de prendre una decisió conjunta de si anar a declarar o no anar a declarar. Vull dir, però m'agradaria consensuar-ho amb els alcaldes, això. Però, bueno, esperem que es produeixi aquest fet i llavors, en funció de lo que hi hagi, pues, reaccionarem. Però el que està clar és que, bueno, nosaltres aquí al Priorat no ens tirarem enrere. Vull dir, això ja no té aturador i endavant. Vull dir, no, això no ho para ningú ja.
L'alcalde de Capçanes, Joan Carles Garcia, que governa pel PDeCAT, afirmava que de moment només té la informació que ha sortit als mitjans de comunicació i que tot el que es digui fins que arribin les citacions són especulacions.
Bueno, no, sí, de moment l'únic que sabem és el que ens ha arribat a través dels mitjans de comunicació. Jo ni, personalment ni tan sols ho he llegit. I bé, en funció, quan això es tradueixi en un fet, en una situació concreta i en un requeriment concret, ens analitzarem la documentació que ens hagi arribat i el que se'ns demana, i en funció d'això doncs, decidirem en aquell moment el que es fa. Bé, no crec que de moment es parla d'un anunci, però encara no s'ha concretat. Quan això sigui concretat, doncs bueno, ja farem el que hàgim de fer, sense cap problema.
Els alcaldes dels Guiamets i la Vilella Alta, els cupaires Miquel Perelló i Marc Vinyes, explicaven que no tenen cap intenció d'anar a declarar. Perelló criticava la deriva demofòbica de l'Estat i comparava l'Estat espanyol amb la Turquia d'Erdogan. Així mateix, afirmava que ell no reconeix la Fiscalia espanyola.
No reconec a la Fiscalia com una entitat que exerceixi una legalitat sobre mi. La legalitat emana del Parlament de Catalunya i llavors... no hi aniré pel simple fet que és una qüestió política i és com si em citessin d'un país, d'un altre país, de França o del Regne Unit.
Vinyes també afirmava que farà cas omís a les citacions dels tribunals espanyols.
O sigui, la intenció és, com te deia, vull dir, fer cas omís a les a aquestes citacions. Doncs, vull dir, si en el cas que rebéssim a l'Ajuntament de la Vilella Alta la citació per anar a Fiscalia, doncs simplement, no, voluntàriament, almenys jo, no hi aniré.
Finalment, l'alcalde de Gratallops, Xavier Gràcia, que governa pel PSC, assegurava que posarà les urnes i que votarà sí al referèndum, malgrat l'oposició del seu partit. Gràcia també contestava al secretari general del PSC, Miquel Iceta, qui va declarar que si hi havia alcaldes del PSC que posaven les urnes s'haurien d'exposar a les conseqüències.
Com he considerat ja la mantenació, crec que el senyor Iceta té més problemes que solventar que no pas aquest. Jo, el meu problema actualment és poder posar unes urnes i que la gent pugui sortir a votar i pugui dir la seva. I senyor Iceta, doncs, bueno, a nivell intern, haurà de començar a solucionar i veure que finalment hi ha partits socialistes i hi ha pobles que estan sota el Partit Socialista i que volen expressar l'opinió, i l'opinió ha de ser lliure. I ha de poder sortir, i això preval sobretot.
Tot i la suspensió del referèndum per part del govern espanyol, aquest dijous va començar la campanya electoral. Al Priorat, el dijous mateix va ser la CUP qui va celebrar un acte a la plaça La Quartera en favor del sí i que va reunir unes 200 persones. En l'acte hi van intervenir l'històric dirigent d'Unió de Pagesos, Pep Riera, i la diputada cupaire, Gabriela Serra. Pep Riera va defensar les millores que la pagesia pot aconseguir amb la nova República Catalana. De fet, va explicar que dins de l'estat autonòmic actual existeixen moltes traves per millorar les condicions de la pagesia.
Una veritable política agrària d'estructures, no allò que és competència de la Unió Europea, sinó allò que és competència encara avui dels estats membres, la modernització, la recerca, la incorporació de joves... l'assessorament tècnic a la pagesia, tot això que és competència, insisteixo, dels estats membres, en aquest model autonòmic és molt difícil d'exercir-ho.
Riera també va posar de manifest la campanya de la por que el govern espanyol està fent per espantar la pagesia catalana, que en cas d'independència quedaria sense accés a les subvencions europees.
Primer, reconeixem que amb la independència d'entrada quedarem fora de la Unió Europea perquè hi haurà el veto de l'estat espanyol. I com que l'admissió d'un nou membre s'ha de fer per unanimitat, no per majoria, per unanimitat, només que un sol estat. Mira el que ha fet l'estat espanyol amb Kosovo, no? No reconeix a Kosovo i, per tant, davant la Unió Europea, vetar la seva integració a la Unió. Bueno, tot això no, nosaltres no ho neguem pas, diem que sí, que passarà. Però que com que som un país que ara, com a país, ja paguem a la Unió, a través de l'Estat, evidentment, paguem a la Unió més del que rebem, però molt més, tres vegades més. Doncs com que això, mentre quedem fora, no ho haurem de pagar, tindrem diners de sobres pels pagesos i per qui convingui.
Finalment, Riera també va apostar perquè en la nova República Catalana sigui el conjunt de la societat qui decideixi el model alimentari del nou país, no únicament els pagesos.
Democràticament, el model alimentari l'hem de decidir entre tots, no únicament els pagesos. I el model alimentari vol dir decidir què volem menjar. Si l'alimentació ha de ser ecològica, cada cop més ecològica o biodinàmica, o ha de continuar sent una alimentació amb pesticides, finalitzadors, hormones i antibiòtics, no? I és clar, això és el que ha d'orientar la nova política agrària. Si decidim entre tots que volem menjar bé i volem menjar sa, i amb això també rebaixarà la despesa hospitalària, ostres, tindrem molta força, perquè llavors no serem quatre gats, no serem l'1%, serem el 95, el 97, el 98% del total de la població. I llavors sí que tindrem un pes polític per aconseguir aquestes transformacions que el país necessita.
La diputada de la CUP Crida Constituent al Parlament, Gabriela Serra, va iniciar el seu discurs posant en evidència la repressió de l'Estat espanyol i la resposta pacífica i creativa del poble de Catalunya.
Hem aconseguit tenir un govern espanyol fora de lloc. Hem aconseguit tenir un president del govern que no sap com en sortir-se'n. Hem aconseguit tenir una població que des de sempre, però sobretot des d'abans d'ahir, està defensant el nostre dret a l'autodeterminació i, per tant, el nostre dret a exercir la sobirania. Hem aconseguit, i ho estem demostrant, que cada dia tenim noves iniciatives més creatives, més animades i fins i tot més divertides per entomar tots els desajustos absolutament i totes les arbitrarietats, dites també repressió, que estem rebent per part del govern de l'Estat espanyol.
Serra va garantir als assistents que el dia 1 d'octubre hi haurà urnes i que tots els ciutadans de Catalunya podran exercir el seu dret a l'autodeterminació i que l'única negociació amb l'Estat espanyol serà la desconnexió si el sí s'imposa en el referèndum.
No hi ha pas enrere. A l'1 d'octubre hi haurà referèndum. L'1 d'octubre es votarà. L'1 d'octubre hi haurà urnes. L'1 d'octubre hi haurà paperetes. Com? Quan? De quina manera? En quin temps? Veurem. Com ho entomarem? Amb seny, amb paciència, prenent els carrers, fent cua davant dels col·legis electorals. Com ho farem? Amb el suport dels batlles i de les alcaldesses que han cedit els locals. I allà on no els hagin cedit els locals, no hi ha problema. Hi ha llocs, hi ha locals alternatius, hi ha locals que s'han buscat. No seran els mateixos, és igual, però la gent sabrà on ha d'anar i la gent podrà exercir el seu dret a l'autodeterminació. I això es farà. No hi ha marxa enrere. I només hi haurà una negociació. Només una. El dia 2. El dia 2, quan hàgim tingut la majoria dels nostres vots a favor de la independència, aquell dia començarem a negociar. Clar que sí. Començarem a negociar la desconnexió amb Espanya.
Montserrat Solà, membre de la CUP Priorat, va conduir l'acte i va reivindicar que una aposta pel sí en el referèndum ha de servir perquè la societat prioratina pugui decidir sobre temes que afecten a la comarca i respondre a agressions al patrimoni natural com poden ser la pedrera del Xiprer entre els termes del Marroig i els Guiamets o la situació dels rius de la comarca. Esquerra Republicana també va organitzar ahir divendres un acte a Falset en defensa del sí al referèndum. L'acte va comptar amb la presència dels senadors republicans per la demarcació de Tarragona, Josep Rufà i Laura Castel. Rufà va basar el seu discurs en explicar d'on sorgeix el procés que ens ha portat fins al referèndum de l'1 d'octubre. Així, el senador va enumerar tots els greuges del govern espanyol vers Catalunya, des de l'aprovació de l'Estatut de Catalunya de l'any 2004, passant per la sentència del Tribunal Constitucional del 2010, i va enumerar tot el conjunt de lleis que han sorgit del Parlament català i que han estat considerades inconstitucionals. Laura Castel, per la seva banda, va abordar la manca de finançament que reben les infraestructures àmpliament reclamades des de la demarcació de Tarragona. Castel va enumerar el corredor mediterrani, la plataforma Castor, l'autovia A27 i va posar especial èmfasi en la línia R15.
Si parlo de la R15, us diré que el material mòbil que passa per la línia R15 i R16 també és de l'any 1974. 40 anys de material mòbil. És el que ens posen a nosaltres. I ho paguem, eh? Paguem material mòbil, però no se'n va el material mòbil a Catalunya, sinó que se'n van a altres contrades. Nosaltres, mentrestant, material mòbil de l'any 1974. Evidentment, manca d'inversions amb personal, la plantilla d'ADIF, hi ha una disminució del personal del 23%, amb una mitjana d'edat de 55 anys, i no pensen canviar aquest tipus de tendències.
Castel també va justificar la legalitat del referèndum, emparant-se en el dret internacional, un dret que va recordar que Espanya ha signat i ratificat.
El dret internacional té reconegut el dret d'autodeterminació a la Carta de les Nacions Unides i al Pacte de Drets i Llibertats de 1966 també de les Nacions Unides. Aquests tractats internacionals l'Estat espanyol els va firmar i els va ratificar i estan publicats. I segons la Constitució mateixa, aquesta que ens diuen i ens foten pel cap els catalans, que diria sí, diria també, diu que tots els tractats internacionals vàlidament ratificats i publicats seran d'aplicació i a més per un principi que es diu de jerarquia normativa tenen, en cas que hi hagi una contradicció entre la Constitució o les lleis i els tractats internacionals d'un país que hagi signat, sempre preval el dret internacional.
L'acte també va comptar amb les intervencions del president del Consell Comarcal del Priorat i cap d'Esquerra a la comarca, Jordi Sabater, i de l'alcalde de Falset, Jaume Domènech. L'Ajuntament de Falset ha engegat per segon any consecutiu una línia de subvencions amb l'objectiu de garantir la participació en activitats extraescolars als alumnes que cursen els seus estudis a la població. L'objectiu és afavorir la participació en les activitats organitzades pels centres educatius, les AMPA i altres entitats domiciliades a Falset a alumnes que es troben en una situació desfavorida. Núria Borja és la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de la capital del Priorat.
Bé, nosaltres entenem que les activitats extraescolars són espais d'aprenentatge i formació fora del que és l'educació reglada i com a tal entenem que tots els nens hi podrien haver d'accedir. Llavors, perquè tots els nens que vulguin puguin accedir a aquests espais d'aprenentatge i formació, nosaltres oferim la possibilitat de que aquestes activitats siguin subvencionades.
El termini per a presentar les sol·licituds de subvenció ja és obert. Cal tenir en compte, entre altres, la finalitat de la subvenció i els terminis que es detallen en les bases, així com els requisits que es demanen als beneficiaris i els barems pels quals es determinen els imports dels ajuts. Ajuts que seran d'un màxim del 90% del cost de l'activitat extraescolar.
L'import és fins al 90% de l'activitat, del cost de l'activitat per alumne, i llavors aquesta subvenció s'otorga a l'entitat organitzadora, no va directament a la família, sinó, per exemple, una entitat de dos alumnes, pues, el 90% del cost de l'activitat d'aquests dos alumnes ho paga l'Ajuntament directament a l'entitat organitzadora.
Des de l'Ajuntament es preveu mantindre un nombre de beneficiaris semblant al del curs passat, quan 18 alumnes van poder accedir a les activitats extraescolars. Així ho explicava Borja als micròfons de Ràdio Falset.
Nosaltres esperem que més o menys siguin els mateixos, de 18 a 20 famílies, que és normalment el que sempre s'ha donat. Però bueno, si hi ha més gent que vol, o sigui, que vol accedir a aquest tipus de subvenció, no hi ha cap problema. Quan més gent que no pot accedir a les activitats extraescolars a través d'aquesta subvenció hi pot accedir millor.
Entitats com l'AMPA, l'Escola de Futbol Priorat Esportiu, el Centre Holístic Ganeixa i el Club d'Atletisme Ascó són algunes de les entitats que organitzen activitats i a les quals podran accedir els beneficiaris d'aquestes subvencions. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va aconseguir la primera victòria de la temporada en la seva visita al Camp de la Selva, un partit amb molts gols que va acabar amb un 3-4 favorable a l'equip de la capital del Priorat. Les dues dianes de Mustafa Amgar i els gols de Robert Sánchez i Edgar Olvera van donar-los la victòria. La Unió Esportiva Porrera, per la seva banda, va caure golejada per 5-2 en el seu desplaçament a Riudoms. Lluís Civit i Amine Tacfa van ser els golejadors dels prioratins. La segona jornada acaba amb el Falset classificat en la novena posició, mentre que el Porrera és 12è, tots dos equips amb 3 punts. Aquest cap de setmana el Falset rebrà el Riudoms a casa, mentre que el Porrera s'enfrontarà a les Borges del Camp. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que ens ha portat una situació cada cop més cap a la tardor, tot i que encara s'han registrat algunes temperatures altes, però aquest sistema frontal que està, ens està afectant, el que ens ha passat aquesta passada nit i doncs, el dia d'ahir, ens ha portat sobretot una baixada de temperatura i algunes pluges, més algun petit ruixat, cap a l'interior i cap a la costa, precipitacions més importants i de quantitats moderades i algunes importants. Pel que queda cap de setmana, aquest sistema frontal ens deixarà doncs, una baixada de les temperatures, poc a poc aniran desapareixent els núvols i l'ambient serà doncs, cada cop més de tardor, almenys per uns quants dies, amb temperatures ja considerablement més baixes. La situació, doncs, de tardor s'avança una mica, refec en considerar la seva entrada oficial, però doncs, tindrem ja unes temperatures completament de tardorenques. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1850, es desbordaven els rius Bessó, Francolí, l'Anoia i el Llobregat, provocant importants inundacions.
Fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut. Gràcies per la seva atenció.